A Ràdio Estel, l'Hora del Pati, un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Avui, a l'Hora del Pati, anem a mesclar, a sumar dues passions per nosaltres. Per una banda, l'educació, i per una altra banda, el món de la imatge i de la plàstica i del món visual i també potser fins i tot una mica espiritual. Avui a l'Hora del Pati farem el que més ens agrada, que és parlar d'educació com a nosaltres ens agrada.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit. Comencem aquest dimecres a punt de començar les vacances. Ja sabeu que en el nostre ofici les vacances, a més de ser molt necessàries, també són esperades quan ens anem acostant. Bé, ens queden un parell de setmanetes i ahí vamos. Avui, per això, amb tot l'entusiasme d'això, de la il·lusió de les vacances, seguim a l'Hora del Pati. I avui tenim com a convidat el Juanjo Fernández. Bona nit, Juanjo.
Bona nit, com esteu?
El Juanjo és professor, s'ha mogut normalment a l'àmbit de l'adolescència, té uns quants textos publicats. Diguem-ne que és una persona que combina, per tant, no només la docència, sinó també la reflexió sobre l'educació, diguéssim. Però un dels punts que treballa és el que en diem el visual thinking, que ara li preguntaré per això, perquè ens sembla que és... Jo ho diré després. Perquè abans el que vull és ser fidel als nostres costums i preguntar-li a Juanjo, el que preguntem a tots els nostres convidats, és com va descobrir la seva vocació? Per què va anar a parar en un ofici com el nostre? Juanjo, com descobreixes que vols ser mestre?
Doncs la veritat és que no tinc així un record concret, però sí que tinc molt la idea que de ben petit em va semblar que volia dedicar-me a això, que volia dedicar-me a educar, que volia fer de mestre. Això sí que ho tinc bastant clar. I després, doncs sí que ja recordo, doncs això, els últims cursos d'EGB, ja recordo anar fixant-me i pensant fixant-me en aquelles coses que volia repetir i en aquelles coses que volia evitar dels mestres que anava tenint.
Això, clar, en el teu cas ho descrius amb un grau de consciència que no és freqüent, però és cert que tots els que ens hem dedicat a l'ensenyament aquest repàs l'hem fet, diguéssim, no? Allò que volíem seguir i aquelles coses que volíem que no ens passessin. Està molt de vist. Mm. Bé, en el teu àmbit professional m'agradaria que parléssim d'aquest punt, no? d'aquest concepte que en dieu visual thinking. Abans vull fer una prèvia, perquè a mi em sembla que l'educació, diguéssim, és, òbviament, una qüestió fonamental, però el que sobretot és fonamental quan eduquem són tres grans coses, no? Ensenyar a llegir, a escriure, a pensar i, per fer això, a observar i a ser sensible. Llavors, tant l'ensenyament de la música com l'ensenyament de la plàstica, diguéssim, em semblen fonamentals, no em semblen en absolut que hagin de ser maries com es concep tradicionalment, però també és veritat que tenim el deure, els professors que d'alguna manera treballem en aquest àmbit, de fer una oferta seriosa. No sé si estàs d'acord amb mi.
Sí, em semblen nobles objectius i els de llegir, escriure, pensar i observar amb aquesta sensibilitat. El que penso és que es genera sovint una mena de cercle, no crec que arribi a viciós, però sí una mica terrible, en el que representa que a l'escola hem de cobrir un currículum que ve marcat per uns llibres de text que estan editats per unes editorials que els fan així gruixuts i amb tota aquella cosa perquè representa que, si no, doncs no estan complint tot el que han de fer. I llavors, al final, resulta que tots els professors de llengua, per exemple, que és el que em dedico jo, acabem dient que això que deies, és que el que hem d'ensenyar és a llegir i escriure, però acabem fent el currículum que hi ha en el llibre de text, perquè no hi ha ningú que trenqui aquest cercle una mica terrible, de dir, no, anem a fer... Amb la pandèmia, amb el confinament, jo crec que hauria estat un bon moment però no hem gosat, no hem gosat. Estàvem, no sé si és que estàvem tots
Perquè
molt
això que
espantats
dius,
o...
jo percebo que és una doble traïció, és a dir, atanyes estrictament al currículum, està malament, diguem-ne, perquè traeixes les necessitats particulars dels teus alumnes, però és que, a més, és una doble traïció perquè, per molt que ho intentis, no l'acabes al currículum. I si l'has dictat tot, fent servir la paraula antiga, si la meitat dels teus alumnes no s'han enterat bé, no l'has fet al currículum. No? És com la paradoxa. No? En el nostre ofici, no, és com el que diuen els metges o alguns metges, que no existeixen les malalties sinó els malalts. En el nostre cas encara més. No existeixen les lliçons que es donen sinó les que s'aprenen. No?
Sí. És, això, jo ara he tornat a l'ensenyament perquè, bueno, doncs això, la pandèmia ha portat que la meva dedicació principal durant els últims 14 anys, que ha estat la formació, les xerrades, les conferències, doncs es va estroncar absolutament. Ja tenia una mica potser la idea de probablement tornar a les aules, però vaja, això ho ha precipitat. I he tingut la sort d'estar fent una substitució en una escola molt xula, l'Escola Arrels de Barcelona, i a veure... El que m'he adonat és que en aquests 14 anys hi ha una sèrie de coses que no han canviat, i una de les que no ha canviat és aquesta. Llibres de text i currículums que dius, a veure, per què estic... L'altre dia hi pensava, per què... I em vaig negar, de fet, a fer-ho. Els hi vaig dir als alumnes, mireu, és que això no té sentit, els hi faig llengua castellana. I parlar del leísmo, el laísmo, el loísmo... És, a veure, això és una cosa que... Ells no fan. No és un error que cometin. I llavors no li veig massa el què.
Sí, exacte. Sí, perquè això és, no? En aquest cas en particular té molt a veure amb quan el castellà és llengua materna i en zones més de Castella, precisament, el català,
sí,
el castellà...
En zones concretes sí, de Madrid, que em sembla molt bé, però vaja, o sigui, si ho fem, llavors estaria bé que en reciprocitat, no sé, doncs a Madrid estudiessin el no posar la preposició davant del complement directe, encara que, no sé, vull dir que coses d'interferències del castellà i el català que em fa l'efecte que no es deu incloure en els llibres de text que es facin servir allà.
Com a hipòtesi, llavors... diríem que no, exacte, sí. Bé, en tot cas, ja hem establert el primer principi, que és que per educar cal saber qui tens al davant. Aquest és un principi fonamental, diguéssim. No? Vaig aprofitar l'experiència que ens acabes d'explicar, perquè, clar, tots els professors tendim a pensar que els alumnes ja no són com eren, que han canviat, etc. També és veritat que quan portes uns quants anys a l'ofici, jo en porto uns quants, ja 30, penso, bueno, en essència, tampoc canvien tant, diguéssim. Hi ha algun, no? Com diu el Sylvester Stallone a Rocky VI, sobretot ha canviat la roba, però altres coses no han canviat tant. I t'ho volia preguntar tu, perquè, diguéssim, en aquest sentit ets un observador privilegiat, no? Has fet una pausa del que seria l'aula. Sí. Quines diferències han... en els alumnes, en el públic. No tant els altres aspectes, ja, diguéssim, la tecnologia, els mòbils, el que sigui, no, en les persones en concret. Quines diferències has notat o quines semblances?
Ostres, mira que hi vaig reflexionant, perquè la veritat és que no hi trobo massa diferència. Saps què passa? Com m'he dedicat també a això, a escriure i a xerrar sobre el tema de l'adolescència, i una de les coses que he comprovat és que quan faig la xerrada, llavors, sovint les famílies que m'escolten em diuen, és que sembla que hagis estat a casa meva. No? I clar, això em porta passant bastant temps. I és que hi ha coses que no canvien. Per això els dic sempre a les famílies que el manament més important dels 30 que vaig escriure sobre com tracta els adolescents és el 16, que diu, recordaràs com et senties tu quan eres adolescent. Perquè el que fèiem nosaltres com a adolescents i el que fan els nostres adolescents avui pot semblar-se poc o gens. Però el que sentíem, que és el que ens feia moltíssima ràbia, que és el que no podíem suportar, que és allò que ens feia absolutament feliços. I això és bastant, bastant el mateix. Llavors hi ha altres qüestions que sí que tenen a veure molt amb les pantalles i que tenen a veure amb estils de relació, que clar, no saps ben bé si són millors, pitjors, queda clar que són diferents. Aquest dissabte, en l'article que faig pel Parlar a Criatures, parlo del sentit de l'humor a l'aula i com és de complicat utilitzar el sentit de l'humor a l'aula. I que de vegades em dóna la sensació com que el sentit de l'humor dels xavals d'ara, que és com més esprot, una mica com més d'un cert menyspreu, molt, molt alimentat per memes i per històries de TikTok i tal. Però llavors, quan penso en la meva pròpia adolescència, clar, jo vaig pagar per veure pel·lícules de Terence Hill i Bud Spencer. O sigui, no soc massa aquí per parlar d'humor refinat. No sé si m'explico.
Sí, 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 està clar. Sí, sí. De fet, tinc la convicció, que és una convicció, que és veritat que té un recorregut invers, diguem-ne, a l'habitualment científic, no? Hi ha una primera impressió que ve de la meva fe, que és que la certesa que el cor de l'home està ben fet i sabem reconèixer la veritat. Una altra cosa és després què en fem, no, diguéssim. No? Però aquesta hipòtesi de treball, al llarg dels anys que m'he dedicat a l'ensenyament, que m'estic dedicant, la vaig confirmant. Eh? Potser és un esbiaix cognitiu, però la vaig confirmant. Al final, la condició humana és constant en el temps i tothom té ganes de conèixer, de saber, de ser estimat, d'estimar, etc. I aquesta és la nostra matèria primera principal. No?
Sí, i coses que no canvien és aquella sensació que tens quan la classe està sortint bé i sigui una classe més magistral o sigui una classe més participada. Però aquell moment en el que veus que hi ha una connexió i gairebé pots veure com estan aprenent, com estan descobrint alguna cosa nova o alguna cosa en ells que fins aquell moment no n'eren conscients. Ostres, això és brutal. Això,
això no té preu. Sort que els nostres jefes no saben que el dia que ens passa això no necessitaríem cobrar. Sort que no ho saben.
Sí.
Molt bé, Juanjo.
Aquests moments
després
preciosos. Digues, perdona.
No, digues, no, acaba. Sí, aquests moments preciosos.
Que són aquests moments preciosos que has preparat una activitat. L'altre dia vaig preparar una activitat d'aquelles que tens clar que has de fer alguna cosa, però bueno, estàvem veient l'adaptació en pel·lícula dels Miserables, del musical, amb el Hugh Jackman i el Russell Crowe. I llavors la meva tesi una mica amb ells, amb alumnes de quart d'ESO, era que Víctor Hugo és el gran escriptor romàntic, però que al mateix temps el que apareixia en la pel·lícula i també en la novel·la doncs té molts aspectes de realisme i de naturalisme. I llavors els hi vaig fer com una mena de bingo literario, vaig posar tot un seguit de 20 característiques, 10 del romanticisme i 10 del realisme-naturalisme, i llavors que els hi vaig dir que mentre miraven la pel·lícula, doncs que si veien 5 característiques seguides, doncs que cantessin línia, no? I que llavors justifiquessin doncs perquè havien vist aquelles característiques. O sigui, era la primera vegada que ho feia i va sortir bé, va sortir molt bé. I clar, quan veus xavals de quart d'ESO, que d'entrada diries, hosti, xavals de quart d'ESO, interessant-se per un musical on surten dos australians cantant en anglès sobre una obra que originàriament és en francès, dius, vols dir? Doncs, ostres, va estar molt bé, va estar molt bé. I de debò que vaig sortir molt, molt content i pensant, avui aquests han apreciat, s'han fet més grans.
Clar. Ni més ni menys. Escolta'm, aprofitem aquesta experiència concreta perquè ens expliquis una mica això que dieu del visual thinking, no? Perquè entès, no?, que no és que tu ho plantegis des de la classe visual i plàstica, sinó que ho planteges des de la classe de llengua. Per tant, és una proposta molt més general, molt més profunda. Defineix-ho una mica.
A veure, el visual thinking, que és la manera, mira, d'expressar-ho, sembla que si ho dius en anglès és com més guai, és pensament visual. Un dels lemes del visual thinking és que són idees, no és art. encara que el resultat pugui ser molt artístic, eh? Però són idees, no és art. Jo li dic idees que generen dibuixos i dibuixos que generen idees. De vegades poden generar també oracions, també poden generar pregàries aquests dibuixos. I llavors el que es fa és utilitzar tot un seguit de recursos visuals que estan a l'abast de tothom, perquè tothom que pot dibuixar un cercle, un quadrat, un triangle, un punt, una ratlla i un garbuix, pot fer visual thinking, pot dibuixar, perquè no és art, són idees. Llavors és utilitzar aquests recursos per mirar d'entendre millor el que sigui, que pot anar des d'una recepta a l'argument d'un llibre, a una conferència, a una cosa que t'estàs plantejant, a una reunió que vols que tothom hi pugui participar. Doncs és això. I és una metodologia que és poderosa, però que jo tampoc no faria fonamentalisme ni d'aquesta ni de cap. Això quan faig algun curs ja ho dic, eh? És com de baralles ja n'hi ha prou com perquè en l'educació també ens donem de pinyos entre lletra lligada o lletra de pal. Dius, miri, de debò, el que interessa és que llegeixin i escriguin, no que ens atonyinem ara per això.
Com que estem entrant en terreny de més seriós, fem una petita pausa, respirem i anem al segon bloc a parlar-ne amb més profunditat.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati amb el Juanjo Fernández parlant d'això, d'educació, i hem començat a parlar d'aquesta tècnica, no, d'aquesta perspectiva educativa que és el visual thinking. I has dit una cosa que a mi m'ha sonat fantàstic i estem totalment d'acord. És una eina més i no es pot fer fonamentalisme de cap eina perquè el fonamentalisme el que acaba és sent reduccionista i el reduccionisme acaba portant errors, no? Això està claríssim. Fent servir la broma que fèiem al començament del programa, fent servir un catalanisme és una cosa de mas a mas, no?
Exacte. Com... Sí, sí. I que pot ser extraordinàriament útil, sobretot perquè també hi ha alumnes que poden descobrir que allò que despectivament se li diu doncs, fer dibuixets, doncs que resulta que pot ser una gran manera d'abordar coneixements i de fer-los servir i d'aplicar-los en això. L'altre dia també amb aquests alumnes de quart d'ESO, que una de les constants també que es donen a educació és que quan hi ha feeling amb la classe, ostres, pots fer una mica el que vulguis, perquè llavors quan no hi ha resistència, sinó que et segueixen, com a mínim, a veure on va parar allò, doncs és fantàstic. Doncs amb un text que hi havia el llibre de text d'Emília Pardo Bazán, que en un moment determinat descriu una cuina gallega. I llavors per equipets de tres persones els hi vaig repartir papers i llavors els hi vaig dir que intentessin dibuixar la cuina que descriu Emília Pardo Bazán en aquell fragment de Los Pazos d'Ulloa, perquè una de les característiques del realisme i del naturalisme és aquesta descripció exhaustiva, amb adjectivació, doncs anem a veure si és veritat, no? I a més així treballes també vocabulari perquè surten les lleres, surten coses que desconeixien i que llavors havien de buscar i havien de dibuixar i, ostres, vam fer al final una expo cocina per Pardo Bazán que va estar força bé, va estar força bé.
Això que dius de la confiança és fonamental, no? De fet, una postil·la d'això. Quan es parla de l'autoritat del professor, de vegades, en aquests desplaçaments semàntics que de vegades patim, sembla que l'autoritat seria una cosa equivalent al poder, no? Quan en el nostre ofici, imagino que en tots els casos, l'autoritat té a veure amb l'ascendència, i l'ascendència necessàriament es basa en la confiança perquè han pogut confiar en tu, perquè tu els has donat alguna cosa abans, no?
Sí, sí. Sí. Es diu molt, sí, es diu bastant, allò de que és que els estem ensenyant a obeir i els hauríem d'ensenyar a pensar. I jo no hi estic d'acord. Jo crec que obediència no rima, però té molt a veure amb la confiança. Llavors, quan obeeixes en les coses petites, en les instruccions que et dona aquella persona que ha preparat una classe, ha preparat una estratègia, un recurs, el que sigui, quan obeeixes en les coses petites és quan pots desobeir quan cal i quan cal fer-ho en coses grans, en coses que són grans injustícies, i llavors sí que pots desobeir perquè tens l'experiència d'haver obeït, perquè saps que has obeït a persones que et mereixien la teva confiança. Llavors jo m'agrada molt la capacitat de seguir instruccions d'obeir i de descobrir, doncs, ostres, dona una oportunitat, segueix això i ja veuràs com, no? Segurament anirem a bon port, i si no, doncs ja ho criticarem, ja direm el que sigui. Però anem una mica tots a una. Per això és aquesta autoritat, aquesta ascendència, que realment quan ho aconsegueixes, pel motiu que sigui, que de vegades és per coses molt, molt peregrines d'aquestes de que has despertat la confiança o has connectat d'alguna manera, doncs està molt bé, perquè et permet fer moltes coses.
Parlem una mica més d'aquesta dinàmica del pensament visual, perquè hi ha una sèrie de tècniques concretes. Explica'ns una mica així, des d'un punt de vista més tècnic. És a dir,
doncs hi hauria l'sketchnoting, que seria la presa de notes visual. Això hi ha un nord-americà, en Mike Rode, que és una persona que es va inventar aquest terme. Des d'una història personal, que és molt comuna a la gent que es dedica a això, que és la història de no tenir massa facilitat per l'estudi, llavors descobrir que, ostres, escrivint, dibuixant i combinant aquests elements de contenidors, bafarades, línies, dibuixos, icones, ostres, tot apareix com més clar. Doncs, aquesta presa de notes visual seria una de les tècniques. Llavors hi hauria també la documentació gràfica o el graphic recording, que és bàsicament això, el prendre nota normalment en un format més gran del que seria una conferència o una xerrada, que això segur que ho heu vist, i la gent que ens escolta també ho haurà vist, que cada vegada es veu més. Doncs hi ha una persona que és aquest, el graphic recorder, que està recollint allò, llavors amb grans formats, amb grans papers, de vegades en format digital, es veu en una pantalla, i al final d'aquella exposició, d'aquell congrés, d'aquelles jornades, tu tens tot un seguit de fulls o de pantalles on apareix els conceptes més fonamentals de les exposicions que s'hagin fet. No? Hi ha altres metodologies. La facilitació visual és l'utilitzar aquestes metodologies perquè els membres d'una reunió doncs puguin participar i puguin assolir els objectius d'aquella reunió, perquè sigui una reunió realment eficaç i realment viscuda i participada. Hi hauria, fins i tot, hi ha una cosa que se li diu Zentangle, de zen, no? I angle, que seria allò que tots hem fet, o gairebé tothom ha fet, que és que estàs parlant per telèfon i vas fent dibuixets en un paper, no? I vas omplint el paper amb dibuixets, amb línies. Doncs això és el Zentangle, no? I que pots fer-ho de forma una mica més endreçada, més, i és també com tranquil·litzador, com relaxant, no? Seria la versió visual thinking dels mandales, per dir alguna cosa.
Però, bueno. Estic pensant que això és que em crida molt l'atenció, perquè, per exemple, aquesta idea d'escoltar una classe o una conferència o una xerrada mentre fas dibuixets, això és una cosa intuïtivament, diguéssim. Jo ho he fet tota la vida i a mi sempre m'ha semblat, no? Al contrari del que a vegades es pensa, no em servia per distreure'm, sinó em servia per concentrar-me, diguem-ne, no? I fins i tot podia associar què s'havia dit en el moment en què ja estava fent aquest dibuixet o aquest altre. Ja sé que no és el mateix, però d'alguna manera ja intuïtivament sí que s'assembla, no?
No, sí que és el mateix. Aquest és el principi del visual thinking. Però fixa't que tu mateix ho deies. Encara que podria semblar que era distreure's, era tot el contrari. Però fixa't que el prejudici aquest, que és una mica el que hem tingut tots, la cosa aquesta de estàs fent dibuixets mentre aquella persona està parlant o està d'això, ostres, això és com de mala educació fins i tot, no? quan és,
Exacte,
com
sí.
deies tu, és el contrari. I és un dels fonaments del visual thinking també, en aquest sentit, té una part d'atenció plena, de mindfulness. I per això també és molt valuós de cara als alumnes, perquè demana, quan estàs fent visual thinking, no pots mirar massa ni cap pantalla, ni cap presentació de PowerPoint, de fet, ni segons com massa el conferenciant. El que fas és, sobretot, activar el sentit de l'oïda. Llavors, escoltes, allò passa pel teu cap, passa també pel teu cor, per això mateix que tu també deies que recordo, ho associo, veig el dibuix sí. i ho associo al que estava
Exacte.
Vivint en aquell moment. Aquest és un dels grans poders del visual thinking, que hi ha una part també emocional que ajuda a recordar i ajuda a reviure aquell concepte. Llavors, ho escoltes, passa pel teu cap, passa pel teu cor i acaba sortint a través de la teva mà i acaba en el suport digital o de paper que sigui. Per això és també bastant, bastant potent com a eina.
Estic encantat perquè això és donar-me cobertura legal al que he fet tota la vida. Estic molt encantat i agraït, diguéssim. Has parlat també, això dels dibuixets, deia, hi ha alguna experiència a internet? Jo sóc professor d'història i hi ha un grup, no sóc capaç de recordar, però que fan, diguéssim, com vídeos de història, que són això, són dibuixets, no? La història d'Espanya en 10 minuts, la història de Catalunya en 10 minuts. És això, de fet, en el fons, és això d'una manera clarament didàctica.
Sí. És el descobriment, el descobriment del visual thinking és aquesta cobertura legal que tu deies. Eh? És aquelles coses que a la que algú diu és que això té una la neuroeducació, a la que algú diu la neuroeducació ja ens ho diu, llavors ja estàs tranquil.
Ja està, ja, diu la nova alquimia, ja, sí.
Ja és salvats. Ja.
Sí, exacte.
Però
després,
igual que fa un any o així, era innovació. No? Si deies innovació, doncs també hi ha salvens, ja estava. Per això jo deia també lo del... O sigui, m'ho miro amb molt carinyo, perquè per mi ha estat no un descobriment, perquè sempre he anat fent dibuixets, però sí que per mi, bueno, doncs això ha estat un descobriment també de conèixer persones, d'assolir determinats objectius, però el que dèiem abans, no voldria que ningú agafés això com... no, llavors, el visual thinking, has de fer els ninotets d'aquesta manera, perquè això seria un greu error, perquè l'enemic més gran del visual thinking, saps quin és? Quan dius a qualsevol persona, i especialment als educadors o un col·lectiu de professors, els hi dius, ara hauríeu de dibuixar, immediatament se sent un clamor que diu, jo és que no sé dibuixar. I la gent gairebé cau amb convulsions al terra, perquè qualsevol cosa abans que dibuixar. I és terrible. I fins i tot quan acabes d'ensenyar algunes nocions bàsiques de visual thinking, ja diuen, sí, però per això s'ha de néixer. S'ha de tenir un do. Dius, macarrunde, que no. Un cercle, un quadrat, un triangle, un punt, una línia, un garbuix, i pots fer-ho tot. Evidentment, clar que demana pràctica. Clar que demana pràctica. Els meus dibuixos de fa 10 anys, doncs, tenen en algunes coses poc a veure amb els meus dibuixos d'ara. Però perquè he anat practicant i he anat aprenent. Però això passa amb tot. Fixeu-vos, li exigim a la capacitat de dibuixar una cosa que no li exigim a res més. Ningú diria, o sigui, jo diria, tothom pot tocar un instrument. Ara, no m'atreviria a dir tothom pot ser un virtuós d'un instrument, però tothom ha de poder cantar. Però necessites pràctica, necessites unes nocions bàsiques i necessites pràctica que t'agrada i vols fer-ho, doncs t'hi poses. Però si dius, no, jo no sé cantar, vale, segur que no cantaràs, perquè ja començaràs allò trabat i encongit. Doncs amb el dibuix...
En una profecia autocomplerta, no?
Exacte.
L'altra cosa que et volia preguntar, que això ja fa més temps que ho treballem, en general, és més mainstream, diguéssim, que és, diguéssim, fer servir documentació gràfica per donar suport a les classes. Hi ha algunes disciplines que és obvi, no sé, per exemple, la història de l'art, és impossible no fer classe visual, diguem-ne, no té cap sentit, és obvi, diguem-ne, però hi ha altres disciplines que potser és una mica més... no tan evidents. Per exemple, ja, tu estàs professor de llengua, no? De gramàtica. Així, primer cop de vista, semblaria com un... com, deixa'm fer la broma, no? Com intrusisme disciplinar, no? Però tal com vas explicant-te, dona la sensació que és al revés, que els alumnes enforteixen el seu vocabulari, el seu llenguatge articulat, gràcies a l'instrument visual. Explica'ns una mica això.
Sí. A veure, a llengua, doncs, aquests dies que tant amb els de segon com amb els de tercer estem treballant complementos verbales i aquestes històries. I una cosa que sí que m'agrada molt i que no puc deixar de dir, que és que els hi puc dir als alumnes que sabran molt més que qualsevol dels polítics que ho diu, o dels tertulians que ho diu cada dia, què vol dir ni por activa ni por passiva, o por activa i por passiva. Que això ho diu tothom, i si agafessis una d'aquestes persones i li diguessis, doncs ara em transformaràs aquesta frase passiva, diguem, es quedaria una mica bloquejats. Doncs ara que estem fent això, tant en segon com en tercer, doncs l'altre dia em vaig inventar la màquina tra-tra, saps allò, la Rosalia tra-tra, la màquina de transformació de transitives. No? I llavors, bueno, és fer com una X, una gran X a la pissarra, i això, el subjecte passa a ser complement agent, i el complement directe passa a ser subjecte pacient, i llavors també dibuixes, doncs, un tio assegut en una cadira en posició indolent, que és el subjecte pacient. Bueno, i llavors, allò és la màquina tra-tra. Llavors, cada vegada que els dic, vinga, ara transforma l'oració a passiva. Llavors veus que allò, dius, no, utilitza la màquina tra-tra. I llavors torno a dibuixar. Vinga, complemento directo, passa a lo sujeto. El sujeto passa a ser complemento agente. I, bueno, és una forma ja... Espero que acabin associant, encara que sigui al final una mica pavlovià, però que acabin associant la màquina tra-tra amb aquesta transformació d'activa a passiva. O el truco secreto de la capitana sujeto, que és que el sujeto concuerda con el verbo en número i persona. Que això és d'aquelles coses que dius, home, sembla que només dient-ho no els hi ha quedat clar. Doncs a veure si amb algun afegit visual, doncs els hi queda. La meva experiència, com a mínim de fa 14 anys, és que sí, que aquestes ajudes visuals, aquests petits trucs, doncs tenien utilitat, segurament no per tots els alumnes, però per uns quants sí. Sí.
Mira, precisament d'això jo tinc una anècdota personal que volia explicar-te per posar-la a la teva consideració. Ja, a mi una de les coses que sempre m'ha posat nerviós és els temps verbals i els noms dels temps verbals. Bueno, jo tinc la sort o la desgràcia de que la gramàtica la vaig entendre estudiant llatí, que em semblava un sistema perfectament lògic, i després el mode en què tant a la tradició castellana com a la catalana es posen els noms verbals sempre m'ha posat una mica nerviós. I jo recordo que a mi mai m'havien explicat bé el que es diu l'aspecte verbal, no? la duració dels temps verbals. I un dia, això tafanejant, em sembla que va ser Pinterest, vaig veure, no? un gràfic que ho explicava amb una línia del temps, no? Posant els temps verbals i la posició del subjecte, diguéssim, del parlant, la posició relativa i on estava el pretèrit imperfet, on estava el pretèrit perfet, etc. I ho vaig entendre. I estic parlant d'una cosa de fa recent, no? És a dir, una aportació visual em va servir per entendre, amb una profunditat que no havia entès encara, aquesta dimensió, no? Això em sembla un instrument potentíssim.
Sí, és... I mira, no, ara que ho has dit, he pensat, doncs, quina gran idea, no? Aquesta. Probablement, jo, per qüestions imaginatives, segur que acabaria afegint-hi una màquina del temps o una cosa així que portés pels diferents temps verbals. Però sí. Aquí, amb això que deies, hi ha una altra part important, que és una deformació que jo em temo, igual algú s'enfada, però que em temo és una mica universitària, que és aquesta obsessió per posar les coses en calaixos i posar-los-hi noms, i de tant en tant anem a canviar aquests noms, no? Sí. Per criteris bàsicament universitaris. I llavors, de sobte, per exemple, la interjecció de vegades és una categoria gramatical i de vegades no ho és. És com Pluton, que de vegades és un planeta i de vegades és un planeta enano. És una d'aquelles coses que a mi sempre m'ha fascinat. Quan vaig començar en aquesta escola a fer la substitució a la meva la meva homòloga en l'altra línia de... Jo li vaig preguntar, dic, escolta, com està el tema interjecció? És categoria gramatical o no ho és en aquest moment? Ara sí, ara en aquest moment és categoria gramatical.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati amb el Juanjo Fernández parlant d'educació. Hem parlat al primer bloc, diguéssim, els dos primers blocs de distintes tècniques, de la posició del professor i del visual thinking, però aquest últim bloc el voldríem dedicar a un altre àmbit que per nosaltres és molt, molt important, que a més ara està en una certa presència mediàtica, perquè està en tota la discussió de la classe de religió, de l'escola pública, etc. I és un tema que el Juanjo ha tractat molt, no? Que és, diguéssim, la dimensió de la fe a l'escola. Podríem, imagino, parlar de la fe en un sentit pròpiament cristià, però també el que podríem anomenar l'espiritualitat, que és una cosa així una mica... A mi de vegades em posa una mica inquiet en determinats contextos, però en altres contextos sí que em sembla que pot ser una aportació. Perquè no seria just, no, que el sistema educatiu negués als alumnes una dimensió que és humana, no? Que és la dimensió del transcendent. I a més enllà de les religions, però sí del transcendent. Més o menys estaríem d'acord en això, Juanjo?
Sí, absolutament. A mi m'agrada dir que, sempre que tinc ocasió, que ens hem de decidir, educadors i famílies, ens hem de decidir si volem que els nostres fills, que els nostres alumnes siguin cebes, que tenen moltes capes i que sempre pots anar una capa més endins i que a més es poden cuinar de maneres molt, molt diferents i sempre són saboroses, o volem que siguin ameves, que es mouen per instints primaris, gana, sexe, llum, foscor. I jo diria que l'opció predominant de la societat és que siguin ameves, que tots plegats siguem bastant ameboides. I la meva opció, crec que hauria de ser la nostra opció, és la que els nostres alumnes siguin cebes i que tinguin totes aquestes capes tan, tan riques.
Parlem d'això. Ja tu, pel que hem estat mirant, no, has publicat textos de pregàries, diguem-ne, pensades per l'àmbit educatiu, molt també en l'animació de fer en el lleure, diguem-ne, imagino que tens un passat d'esplai, diguéssim, o d'escoltista, imagino. Parlem així globalment. Quina ha de ser la nostra proposta en aquest sentit?
Com a educador i en aquest cas també com a professor de religió, jo tinc una certa, si no obsessió, una certa dèria amb la cultura bíblica. Jo crec que és bàsic. La donem per suposada o la ignorem, de vegades per manca de formació del professorat, i és un, jo crec que és un error. Perquè és a través d'aquest coneixement bíblic més bàsic que, tant si hi creus com si no hi creus, doncs això et permet apreciar millor el món culturalment. I després estàs posant a les persones en el camí possible d'aquesta transcendència. I jo crec que aquesta és una... Bueno, és un deure, diria jo, per qualsevol educador amb una mica d'inquietud. Si a més ets un educador cristià, jo crec que és encara més important i que llavors has de poder afegir el teu testimoniatge personal, no? I has de poder fer referència al text de l'Evangeli que vas escoltar en la missa de diumenge o en l'última lectura que has fet o el que sigui. Però jo crec que aquest bàsic de la cultura bíblica, jo crec que això hauria de ser comú a tot arreu. M'atreviria a dir també a l'escola pública. Hauria d'haver-hi aquesta cultura bíblica.
hi ha un cas que va sortir en els diaris, bueno, els diaris, és veritat que és diaris molt específicament cristians, però és un cas que s'ha produït a França d'un professor de primària, si no recordo malament, no estic segur si primària o secundària, que un dia parlant amb els seus alumnes, un alumne diu: Jesús, i qui és aquest Jesús? Digues, no? I doncs, ell, que és ateu, no té cap creença, és republicà del tot, va veure que aquí hi havia una mancança cultural i va muntar una unitat didàctica per explicar el que era el cristianisme. En una perspectiva estrictament cultural, diguéssim, no? Perquè per aquesta mateixa raonament, algú que no sàpiga que és Jesús percebre la Notre Dame, diguéssim, no? I ni d'estar trist o alegre pel que ha passat. I quan això va passar, es va muntar un conflicte, el van suspendre, el van acusar de proselitisme cristià, a ell, que és ateu, diguéssim. I l'última notícia que ha de ser és que ara no sé si el Tribunal Suprem o el Constitucional, no sabria dir, això no tinc la dada, però que li ha donat la raó i, de fet, han cridat l'atenció als funcionaris que van ser, en aquest sentit, valgui la paradoxa, més papistes que el papa.
Exacte.
Aquest punt és fonamental, és a dir, en termes estrictament culturals, estem negant als nostres ciutadans un coneixement que és imprescindible per entendre no només el món de la cultura, sinó el món en si mateix.
Sí. Jo tinc una xerrada que he fet amb alumnes que es diu "Amb fe o sense fe, el fet religiós t'afecta". I que bàsicament va d'això, de que tenir aquest coneixement, aquesta cultura bíblica, et permet apreciar millor un episodi del Simpson. Que tenen moltíssimes referències bíbliques, algunes més irreverents que altres, però que en qualsevol cas et permet una cosa que a mi em sembla que és fonamental i que crec que també hem de fer arribar als nostres alumnes, que és mirar, admirar i agrair. I aquests tres moviments, no, que estaria una mica vinculat al que deies al principi, no, aquest observar i ser sensible, doncs per poder mirar i admirar necessites aquest coneixement. I també pel que deia Sant Ignasi, que Senyor, que us conegui, perquè si us conec us estimaré i si us estimo us seguiré. Si no hi ha el coneixement, és impossible que pugui haver-hi l'estimació. És també la nostra vivència més humana, la de vegades amb la nostra parella. Doncs potser d'entrada no hi va haver un amor a primera vista, però del coneixement va sorgir Exacte. Aquesta estimació. I jo em sembla que hem d'aproximar als nostres alumnes aquesta possibilitat.
Sí, no voldria ser polèmic, però en aquest sentit laic, diguéssim, ni que la unitat didàctica es digués mitologia cristiana, em sembla... Sí, ja, no ens posem estupendos, vale? Mitologia cristiana, oi que estudia la mitologia clàssica?
Exacte.
Clar, és que és impossible concebre Occident sense saber qui era Zeus i qui era Mart, però també és impossible concebre Occident sense saber qui és Jesús i qui són els apòstols. Sí.
Quan l'alcaldessa de Barcelona va guanyar les eleccions, recordo, vaig fer un tuit, sense massa èxit, però perquè ella va dir en algun dels moments que havia estat la seva victòria, que havia estat una lluita de David contra Goliat. No? I llavors jo vaig fer un tuit dient: ho veu, alcaldessa, com la cultura bíblica és important? Perquè si no, la gent no sap. És una de les expressions que més es fa servir. De fet, la nostra llengua està farcida d'expressions que tenen a veure amb referents bíblics. No? Jo d'això me'n rento les mans. La de David contra Goliat surt constantment quan un equip de tercera o quarta divisió doncs guanya un equip de primera divisió. Ha estat una lluita de David contra Goliat. Doncs es fa servir constantment, l'han crucificat. Era la seva primera pel·lícula i amb aquella crítica l'han crucificat. Doncs, ostres, això s'ha de fer arribar. I aquesta és una de les meves dèries.
Això, recordo un text que va escriure un llibre que escriu el Salvador Alsius fa uns anys, no recordo molts quants, que es deia així: "Hem perdut l'oremus", que era un recull d'expressions cristianes de la llengua popular. No?
Sí, és un llibre, un dels llibres que tinc a casa i que m'havia anat molt bé també en segons quines classes de religió. Doncs, bueno, és un text que et serveix, doncs, això de punt de partida i com a divulgació d'aquestes expressions. Els nostres alumnes, a veure, això sí que és veritat, són alumnes que llegeixen menys, com a mínim, sobre paper, no? I llavors hi ha moltíssim, moltíssim vocabulari. Això també és una obsessió meva. Qualsevol cosa que llegim, del llibre de text, el que sigui, sempre els dic, quan acabem de llegir, a veure, dubtes de vocabulari, perquè segur que n'hi ha, segur que n'hi ha. Llavors, jo trobo que és terrible passar pels textos i no acabar-los d'entendre en tota la seva bellesa, perquè t'has perdut aquella expressió, perquè no saps què vol dir.
Aquesta seria la dimensió, diguem-ne, pública, per dir-ho així, o la dimensió laica, diguem-ne, no? Però hi ha una altra dimensió de l'educació, de l'educació de la fe, que seria, diguem-ne, això, la transmissió de la fe i no? En un extrem tindríem la classe de cultura religiosa, en un altre extrem tindríem la catequesi, i entremig hi ha la classe de religió, que no és ni una cosa ni l'altra, no? Tu has dit que ets professor de religió, també. Quina seria la funció de la classe de religió, independentment de la pública o de la concertada, diguem-ne? Com ho veus? Perquè és un
A
debat
veure,
que no
aquí.
està tancat, diguéssim, que té la seva guassa.
Sí, això és complex, perquè jo, quan diem que la classe de religió no ha de ser catequesi, jo hi estic d'acord, però tampoc crec que la classe de religió pugui ser una cosa escèptica. No, no, com a mínim, a mi no m'ho sembla, no crec que hagi de ser així. I jo crec que això passa bastant pel testimoniatge personal de qui imparteix l'assignatura. Jo crec que una classe de religió ha de ser diferent, fins i tot si és de cultura bíblica molt, molt, molt laica, com deies tu. És diferent si és una persona creient o practicant o això, que si és una persona que li han encolomat l'assignatura, per dir-ho d'alguna manera, i li toca fer-la.
I ja entrant, ja, diguéssim, en pròpiament el que és el model, no? L'escola cristiana, l'escola catòlica, en aquest cas no allò. Quina ha de ser la proposta cristiana a la nostra època, diguéssim? És un altre debat obert. Bueno, sí, amb tota llibertat, eh? No,
Sí,
no...
no, no, no. No. A veure, és que és un tema, aquest és un, no és un tema per un bloc de 17 minuts, eh?
Sí, això és veritat, sí.
Perquè depèn jo crec que també cada congregació especialment, doncs, acostuma a tenir una visió particular del tema. Cada congregació també té escoles molt diferents. En algunes escoles, doncs, la interreligiositat és bestial. Estic pensant en determinats barris de Barcelona i també en determinades poblacions. Llavors, jo tampoc m'atreviria a dir-li a segons quina escola com hauria de fer o quina hauria de ser la base de les seves classes de religió. Però sí que és veritat que el que em preocupa, em sembla que també ho insinuaves en algun moment, és que de vegades amb la cosa d'aquesta de la una espiritualitat molt, molt, molt difusa, com molt etèria i sobretot molt poc compromesa. Una de les coses que m'ha preocupat en aquest retorn a les aules, no només per la meva escola, on estic ara, sinó en general pel que veig, és que estem fent una mena de, no sé com explicar-ho, però que treballem, se suposa que treballem una sèrie de valors, no fos cas que semblés que estem fent proselitisme, i llavors aquests valors es tracta de, són com bonics, i llavors fem activitats que estan molt bé, però que no comprometen en realitat. Llavors, això és com un catecisme laic, no? I llavors hi ha una sèrie de coses que, doncs això, el medi ambient, que està molt bé i s'ha de fer, però que en realitat no compromet els alumnes. I llavors veus que allò no ho incorporen en absolut. Bueno, és què se suposa que hem de fer en aquest moment? Els alumnes, el plantejament dels alumnes és aquest. Què se suposa que he de dir ara, què he de fer per fer aquesta activitat? No? Toca pau i no violència? Doncs vinga, va, som-hi, va. Què toca? Frase de Gandhi, de Luther King, d'això, fem aquesta activitat, això, i ja està. Però al cap d'un moment n'hi ha dos que s'estan atonyinant, hi ha un altre que està insultant el de més enllà, que forma part també de la incoherència de tots plegats, eh? Però, ostres, jo crec que darrerament això sí que ho veig més accentuat. No? I crec que ens hauríem de diferenciar en aquest sentit com a escoles cristianes, de dir, a veure, nosaltres apostem per una fe que t'implica, que et compromet en el teu quotidià i en totes les teves activitats i en tot el teu ser. No? Si no...
La clau, jo trobo que és, fent una mica el Jordi Sales es deia, no?, que el problema de les escoles cristianes és que és com si tu tinguessis una cadena de pizzeries i quan arriba un client digues, bueno, no només tenim pizzas, eh? Les pizzas són una possibilitat, però si vols un arròs també, diré, jo he vingut a una pizzeria, no?, digues, com a mínim, que m'ofereixis almenys pizzas. Sí. Jo crec que la manera de salvar això és fer una oferta nítida, però al mateix temps una resposta, o sigui, un respecte escrupolós a la llibertat dels alumnes. No? Jo sempre dic, la meva escola és catòlica, els meus alumnes, els meus pares i fins a cert punt els meus professors són el que volen. Amb la qual cosa ens estalviem qualsevol tipus d'imposició i no fem proselitisme, fem una oferta i cadascú lliurement la respon. Jo crec que la clau està en introduir la llibertat. Nosaltres som així, creiem això, pensem això, tu mateix, no?
Aquesta part de l'oferta nítida és la que jo veig que per una por també, que és molt raonable, d'altra banda, per una por a perdre alumnes, i estem vivint en uns temps que ja sabem com està el tema, doncs de vegades sembla que hagi de quedar com camuflat. No? I jo crec que no, que al contrari. Jo crec que això ens ha de caracteritzar, perquè jo em penso que això també és el que atrau a les persones que de debò estan interessades en l'educació integral dels seus fills. I aquesta escola ofereix això. Llavors, també, jo tinc una cosa que li dic a l'SQB, que és, sabies a què venies? Llavors, de vegades hi ha famílies que diuen, oh, és que tu, és que aquí, igual fan pregària al matí. Dius, home, si l'has apuntat a Santa Maria dels Apòstols, al Sagrat Cor de Jesús Redemptor, home, ja t'ho pots imaginar que pregaran. Jo crec que l'oferta, en aquest sentit, sí que ha de ser molt, molt clara. I en aquest sentit, admiro les escoles, estic pensant ara en Mare de Déu dels Àngels, per exemple, a Sagrera, que a l'aparador doncs, tenen les seves històries d'innovació i d'aquelles coses que fan la congregació en anglès i això, però tenen allà doncs, els temps litúrgics i la Mare de Déu i això, perquè és l'oferta, és el que els caracteritza i això està molt bé.
Com havia previst al començament, se'ns ha acabat el temps, estem ja contra la llotja. Moltíssimes gràcies per la teva participació. Ha estat un programa molt interessant i nosaltres acomiadem l'Hora del Pati d'avui ràpidament. Tot l'equip, el Toni Huguet al control de so, la Maria Elena Vélez i la Carla Xama a la producció i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.